camins.
Ahir a la nit, TH Mediante, vam tenir la sort de portar endavant un programa especial per oferir-vos la transmissió de la gala dels Premis Oscars 2022. Un programa coral en què tots vam sumar i va ser el resultat de la feina de moltes persones. Treball molt generós, per cert. Perquè la ràdio és això, és il·lusió, és complicitat, és treball en equip i és companyia. L'experiència, més que esgotadora, va ser estupenda i vàrem sortir molt contents. Però l'important és que aquells animals nocturns que vàreu sintonitzar aquesta casa d'11 de la nit a 6 del matí, d'avui mateix, per cert, potser alguns i algunes de vosaltres, quedareu contents amb l'estil Estel. Ara, després de l'aventura d'una nit, tornem al nostre camins de sempre. Un altre motiu per estar contents. Per cert, que podeu recuperar tota la gala, eh? I totes les nostres intervencions, bogeries vàries, crítics, companys de la casa intervenint, seccions, el moment màgic de la nit en què Will Smith es va tornar, un boxejador nat, i ho podeu trobar a la nostra pàgina web, també a l'aplicació de Radio Estel Oficial, als programes especials. Bona vesprada aquest dilluns 28 de març del 2022.
Dia 1 després de...
El Chollín, un nom propi de molt pes dins el món de la poesia moderna, de les noves formes de fer poesia. Aquesta és la sort que vàrem tenir divendres passat, la de poder conversar uns minuts amb el Chollín, raper, compositor, escritor i poeta, que porta 20 anys siguent una figura importantíssima en l'escena del rap en castellà. La conversa que va coronar la nostra autoproclamada i celebrada Setmana de la Poesia a Camins. La vàrem disfrutar nosaltres, esperem que vosaltres, els oients, també, clar que sí. Moltes gràcies per triar-nos, per fer-nos costat en aquest inici de setmana. Encetem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Va, els ingredients, tenim per vosaltres una sèrie de continguts, clar que sí.
Avui, per començar els camins...
Hem quedat amb Montserrat Vilaseca, que és coordinadora del Servei als Ancians de la Comunitat de Sant Egidio, perquè ens presenti el llibre que han promogut titulat Los Ancianos de la Biblia, Lectura Espiritual de la Vejez. Amb ella parlarem de la saviesa que presenten la gent gran a l'escriptura.
Continuarem amb...
Maria Marcet i la seva, i la nostra, Pachamama, a la secció en què parlem i fem present diferents aspectes de la cura de la Mare Terra. Seguirem descobrint nous aspectes de l'ecologia i de com mimar i cuidar i tenir cura millor del nostre planeta.
I arribarem a les 9 de la mà de...
De la mà, de la sàvia mà d'Ignasi Miranda, que un dilluns més ens portarà la veu de Càritas, l'espai on coneixem més sobre la tasca social important de caritat d'entrega que porten endavant els amics de les Càritas diocesanes de Catalunya. Ja ho sabeu, fem Falqueta, un dels podcasts de la casa, que si els comences i vas fent, allò amb paciència, tal vegada arriba un cop en què te'ls acabes.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Recicleu? Aquesta és la pregunta, simple, concisa. Recicleu, és dilluns, no volem complicar-vos la vida. Com que avui tenim la nostra secció Pachamama, us preguntem per aquest petit gest que hi suma, clar que hi suma. Recicleu, sí, i tant, de tant en tant, ho hauria de fer una mica més, i no, la veritat, no tinc aquesta consciència. Vinga, va, volem saber què feu.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Encara és de dia, el canvi d'hora que allarga la vesprada i la llum a la vesprada. Moltes ganes de tornar a fer ràdio, una mica menys nocturna de l'habitual. Moltes ganes d'acompanyar-vos des d'ara i fins les 9. Va, ens hi posem, que no tenim tota la nit dels Oscars.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts, gairebé 10, que passen de les 8 de la vesprada.
Repite el mantra de un consejo. Ana, no te rindas jamás. Y le da gracias a la vida. La tristeza no pasará. No, no, no. Hasta el final de la partida le quedan sueños por soñar. Cuando en su corazón suene el blues de la tercera edad, un sutil aguijón de nostalgia.
Montserrat Vilaseca, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Moltes gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a Ràdio Estel, al Camins. Montserrat, les persones grans tenen una saviesa especial?
Doncs sí, les persones grans tenen una saviesa especial, perquè els anys els ha donat una llarga experiència i moltes coses a poder explicar. Uh-huh. I això s'emmarca en aquesta presentació d'aquests llibres, o d'aquest llibre que durant aquesta setmana, la setmana passada, hem començat a fer una presentació dels ancians i la Bíblia, uh-huh. i que ells, aquest llibre, amb la història de molts personatges bíblics de l'Antic i del Nou Testament, sí. ens mostren justament això, no? Ens mostren que els ancians tenen una gran saviesa.
De seguida parlarem d'aquest llibre, perquè Montserrat Vilaseca és coordinadora dels serveis als ancians de la comunitat de Sant Egidio i l'hem trucada justament perquè es presenti aquesta obra que han promogut, titulat Los ancianos en la Biblia, lectura espiritual de la vejez. De fet, la presentació ha estat aquesta, una de les presentacions ha estat aquesta mateixa tarda a Barcelona amb la presència de Carmen Fortes, directora dels serveis d'atenció al sensellarisme de l'Ajuntament de Barcelona, el teòleg i historiador Daniel Palau, el filòsof Norbert Viveny i Gemma Muñoz, de la pròpia comunitat de Sant Egidio. No sé si has pogut estar present en aquest acte, Montserrat, i si ens pots explicar una mica com ha anat.
Doncs sí, mira, ara mateix acaba d'acabar, uh-huh. i bueno, i s'ha de dir que ha estat molt, molt interessant, molt ric, perquè tant les persones que han vingut, les que acabes de mencionar tu, que són persones també de diferents perfils, sí. Ajuda també a demostrar com els ancians de la Bíblia doncs, també ho han enfocat de diferents maneres, però dona també aquesta varietat de visions uh-huh. del que vol dir l'ancianitat i la vellesa. No?
Molt bé.
Sí que és veritat que s'ha trobat un punt en comú, podríem dir, que uneix tota la vida dels ancians, que és per un costat la debilitat, no? La debilitat és un dels aspectes que quan una arriba gran, doncs ja sigui per la malaltia, ja sigui per la solitud, ja sigui per les dificultats de la vida, es troba més dèbil i si està sol, doncs encara és pitjor, no? Uh-huh. Però també és veritat una mica que s'ha apostat per l'altre costat, no? De la gran riquesa que poden aportar també els ancians, no només, com deia abans, per la seva experiència, pels anys viscuts, sinó també per una transmissió, no?, a les noves generacions, ja sigui doncs, els joves, que vol dir doncs, també tota aquesta experiència, però també els transmissors de la fe, no?, en molts casos, perquè sí que una cosa que deien ha estat interessant, perquè deien, home, tant els ancians com la Bíblia són dues paraules que avui dia no estan molt de moda, no?, però que llegint una mica justament el llibre aflora una mica la riquesa de tots aquests personatges.
Uh-huh. Justament amb tu volem parlar d'aquest nou llibre, ja ens estàs fent algunes píndoles del que ha resultat aquesta presentació, del que aquest llibre doncs, presenta i conté en les seves pàgines. Recordem, Els ancians a la Bíblia, lectura espiritual de la vejez, i també volem reflexionar una mica sobre la saviesa que presenta la gent gran, sobretot a l'escriptura. Justament per aquí vull començar una mica aquesta conversa, perquè és cert que l'escriptura, l'Antic i el Nou Testament, els ancians tenien un lloc concret i moltes vegades preferencial, no? Se'ls tenia molt en compte per la seva experiència. També, evidentment, tenien aquesta debilitat de la que tu ens parlaves, però sobretot per a la gent més jove significaven la bellesa. Com definiries aquell lloc de la gent gran a la paraula?
Hi ha una cosa que fa impressió quan llegeix les escriptures, que segurament que moltes vegades doncs, també són simbòliques, no? Però en tots els personatges que surten en aquell llibre i en els que surten a l'escriptura són persones de molts anys, no? N'hi ha 80, 100, 200, o sigui que demostra una mica també una vida llarga, plena.
Sí.
I jo penso que aquests que surten a l'escriptura és que demostren sempre, primer, una gran fortalesa interior, no? No sé, des de Noé, no?, que és un que reconstrueix doncs l'arca per aquest sentit una mica, reconstruir una nova humanitat, des del que és personatges que potser no coneixem tant, no?, com Eleazar, no?, personatges resistents una mica també en moments de guerra, com, com els que estem vivint ara, que moltes vegades doncs, les escriptures també s'apropen molt una mica a la realitat d'avui, no és un llibre antic. Jo penso que el lloc dels ancians, les escriptures, és el lloc d'una centralitat que voldríem una mica també en aquest segle XXI i avui dia reproposar-la de nou. No? Sí. Que penso que és un sentit important després de tot el que ha passat, d'una pandèmia on els ha tocat profundament, on han mort moltíssims ancians, i on després doncs, d'aquest fet ha vingut aquesta guerra, que els ancians també la viuen amb un gran dolor, no? Amb un gran sentiment de derrota, en aquest sentit, no? Del que pot ser una humanitat reconciliada i en pau, que és el que desitgem tots, i ells, que alguns, ara hi ha pocs, però que han viscut també una guerra.
I tant. Mira, per contraposició podríem dir, a veure si estàs d'acord, que els ancians no sempre troben avui en dia el seu lloc a les nostres societats, que és un col·lectiu, el de l'ancianitat de les persones grans, que ja no és tan respectat com va ser fa uns anys. Ja no parlo de l'escriptura, parlo de la societat. Estàs una mica d'acord en el que estic dient? Com veus el lloc de la gent gran ara mateix en la societat?
Doncs mira, jo estic totalment d'acord una mica amb el que dius, perquè els ancians, i el Papa Francesc, per exemple, doncs també ho diu moltes vegades, doncs parla dels rebutjats, no? Dels descartats. Jo penso que a la nostra societat, malauradament, hi ha una mica aquest rebuig dels ancians, no? Moltes vegades d'una manera subtil i moltes vegades d'una manera molt declarada, no? Nosaltres veiem una mica tots els ancians que estan, per exemple, en les residències, no? En què han estat una mica apartats de casa seva, del seu barri, del seu món, i que han quedat totalment isolats, no? Per dir que més del 80% dels ancians que estan a la residència, per exemple, no són visitats per ningú, no? Això et demostra que estan apartats de la societat. Però hi ha també una altra manera d'apartar els ancians o d'ignorar-los, no? Quan no s'adreça directament amb ells en molts moments, no? Vull dir, la societat corre, les persones fem, i quan una persona arriba a la jubilació, encara que tingui totes les energies i encara pugui fer moltes coses, ja sembla que se'ls tingui una consigna de dir tu ara ja no ets prou útil, tu ara ja no tens una professió, tu ara ja quedes una mica més apartat de la societat, no? Jo estic totalment d'acord amb tu que hauríem de revertir, ens agradaria revertir una mica aquesta situació i posar els ancians al centre de la nostra societat, no? Això sí. Penso que seria important.
El llibre repassa una sèrie de personatges bíblics, ancians, i els autors han volgut doncs, fer aquest recorregut per la Bíblia. Figures, tu ens esmentaves alguna, com Noé, Abraham, Noemí, Elí, Job, Tobit, Eleazar, una mica més desconeguts, Isabel, Zacarías, Simeó, Anna, Nicodem. Què tenen en comú aquests personatges i què simbolitzen tots plegats?
Penso que cada un d'aquests personatges bíblics et demostren com moltes vegades és la vida dels ancians, una vida no sempre fàcil, una vida moltes vegades també en la pobresa, moltes vegades també penso com Job, no? Provat una mica també en la seva fe i en la seva vida, no? Una persona que ho perd tot i que manté la fe en Déu. És a dir, són provades, però vides que penso que la seva fe els ha permès una mica ser testimonis, no? Jo penso que tots aquests ancians són testimonis d'una vida i de la fe, no? I també en la consciència penso d'un testimoniatge també de deixar alguna cosa a les noves generacions, no? Penso, per exemple, en l'exemple de Lino, que com és bonic una mica que deixa a les noves generacions un testament, no? Vull dir que penso que són això, són homes i dones provats per una vida, però grans testimonis de fe, de saviesa i d'humanitat.
Què significa l'escriptura arribar a tenir una vida llarga i fructífera? I sobretot, quins són els fruits de l'ancianitat?
Els fruits de l'ancianitat, no sé, jo penso que són aquells valors que ens agradaria una mica també retrobar de joves, no? Que hauríem d'aprendre, o sigui, en aquest sentit hauríem de començar a ser vells de joves, no? Que és, podríem dir, la paciència, que és la gratuïtat, que és l'escolta, que és el valor de la visita, que és el valor de parar-se, que és el valor de valorar no les coses materials, sinó les coses essencials de la vida, no? De les coses més del cor. Uh-huh. Jo penso que aquests valors que els ancians ens transmeten són els que voldríem també transmetre tots nosaltres i voldríem també nosaltres deixar aquesta herència a les properes generacions, que penso que és una mica el que fan doncs, tots aquests personatges que tu deies en les escriptures, no?
Sí.
No deixen de ser d'una mica doncs, deixar aquests valors, primer de fer-ne testimoni, però deixar-los també a les properes generacions, no? Uh-huh.
Clar, tenia la meva següent pregunta era què podem aprendre de la seva relació i quina pot ser la seva relació amb els joves, però ens has contestat ja amb aquesta pregunta. Són tots aquests valors que la maduresa ha otorgat a aquestes figures que realment seria molt interessant que les persones més joves, que no els tenen tan incorporats, doncs poguéssim aprendre d'ells com a referents. Tornem, si et sembla bé, una altra vegada al moment present, si em permets, Montserrat, perquè els nostres dies vivim en una societat de consum molt exigent amb les famílies. Abans a les persones grans se les podia cuidar, no?, quan arribava el moment, però ara veiem que això és molt difícil per una qüestió de ritme de la vida, de necessitats, de treball, de que tothom ha de treballar en una casa i proliferen doncs, els cuidadors, les cuidadores i les residències de gent gran, que tu també feies referència al principi. Creus que aquest cercle una mica viciós que relega d'alguna manera els ancians té solució?
Home, jo espero i desitgem que sí. Nosaltres, Santa Egidio, estem en aquest sentit treballant molt en aquest món i també per ajudar una mica un canvi de mentalitat i a la societat, perquè és veritat que la vida, com deies tu, doncs ens ha portat a relegar moltes vegades els ancians a no dic un segon lloc, sinó a fer-los fora una mica del nostre cercle de vida, no? A portar-los a la residència, a no anar-los a visitar. Però jo penso que es pot revertir aquesta situació. Nosaltres, per exemple, en aquest sentit, apostem molt perquè l'ancià es pugui quedar a casa, perquè és cert doncs, que els fills, la família, doncs, hi ha un ritme i que s'ha de treballar i que no es pot estar les 24 hores. Per això hi ha la figura del cuidador, que aquí jo penso que és molt important, que també ha de ser molt més apreciada la seva figura, si volem més remunerada, però hi ha respostes que podem donar perquè la persona es quedi a casa, perquè es quedi cuidada, perquè sigui cuidada i això no vol dir que la família que l'hagi de deixar. Vull dir, jo penso que la visita, per exemple, dels ancians, que anar-los a trobar, que viure moments amb ells, que viure les celebracions, doncs això és una cosa que... No oblidar-los, no? Que és el que ells no volen, que no voldria amb ningú. No?
Clar.
Nosaltres veiem, per exemple, molts ancians que les festes, quan els fills els van a buscar, quan poden gaudir de la família, doncs això és un tresor. No? Allò no vol dir que un ancià, perquè durant la setmana doncs, diguéssim estar sol o estar cuidat, no? La família no se'n pugui cuidar, no pugui estimar.
Uh-huh. Montserrat, de les figures que hem destacat entre els dos una mica en la conversa i que queden reflectides en aquest llibre que esteu presentant, em refereixo als que les hem esmentat, Noé, Abraham, Noemí, Elí, etc. M'agradaria que em destaquessis una, la que per tu és més sorprenent i per què? Què creus que cal destacar de la figura que tu ara mateix ens escolleixis?
Ostres, mira, em fas una pregunta molt complicada.
Ah, mira, escolta, hem d'apretar també una mica, Montserrat.
Hem d'apretar, clar que sí, no. Perquè jo et diria que quan jo he llegit el llibre un parell de vegades i he reflexionat amb totes les figures, amb cada una aporta molt, no? I algunes aporten més uns aspectes i els altres. No sé, jo puc dir també tot el que és... Si ens anem, per exemple, al Nou Testament, i potser ara te'n diré una també perquè per proximitat, no? La figura, per exemple, de Simeó i Anna, no?
Uh-huh.
Nosaltres tenim una casa de convivència dels ancians, que és un model una mica també per aquí a Barcelona, per no portar els ancians en una residència. Són quatre persones, ara hem acollit a dos amics nostres que han vingut d'Ucraïna. Aquesta casa es diu Simeó i Anna. Simeó i Anna són dos figures importants perquè no deixen mai d'esperar, no? Sempre viuen tota l'edat, esperen, ells concretament esperen una mica el dia de veure Jesús, això per un costat, l'esperança no la perden mai. I després també és bonic aquesta relació intergeneracional, no? Quan hi ha Simeó i Anna que es troben amb Josep i Maria i es troben amb el nen, són tres generacions que es troben, que és també el que un model que volem dir una mica també per la nostra societat, no? Mm. Volem que no hi haguin els ancians apartats en un lloc, sinó que volem que els ancians estiguin al centre, com deia abans, de la nostra vida, i que també doncs hi haguin els joves, hi haguin els infants, que això els dona una vida extraordinària, no? Perquè veuen projectat una mica la seva vida amb les generacions futures.
Mm-hmm. Fantàstic, Montserrat, aquesta iniciativa d'aquesta Casa de Convivència, Simeó i Anna, i la simbologia d'aquestes dues figures. Montserrat Vilaseca és coordinadora del Servei als Ancians de la Comunitat de Sant Egidio, i l'hem trucada perquè ens presenti el llibre que han promogut titulat Els Ancians de la Bíblia, lectura espiritual de la bellesa, de l'editorial Sant Pablo, per cert. Per anar acabant, Montserrat, la darrera pregunta, quina tasca desenvolupeu des d'aquest servei de la Comunitat de Sant Egidio?
Doncs mira, nosaltres des de ja fa més de 30 anys un dels nostres serveis és anar a trobar els ancians, uh-huh. ja siguin a les cases o a les residències. I el nostre servei és de viure amb ells aquella familiaritat que molts d'ells no tenen perquè han perdut els fills, la família, o perquè els fills estan lluny. També, però, amb aquells ancians que tenen família, però que passen moltes hores a casa i es troben sols. Uh-huh. Llavors, per nosaltres és reconstruir, per un costat, lligams, també en els barris, entre ells, ancians que potser es coneixien i perquè doncs, la vida els ha portat a separar-se. Després, també, una relació amb aquestes noves generacions. Nosaltres, ara, ha estat una època difícil per anar a les residències, però amb els joves anem a les residències a trobar els ancians, que és el que explicàvem abans una mica d'aquesta gran necessitat. Per uns i per altres, també els joves tenen necessitat d'anar a trobar els ancians. I, en definitiva, una mica és que els ancians no se sentin sols, que trobin una nova família, que trobin una mica aquest espai de també de ser estimats, no? Que és la necessitat una mica que tots tenim, però ells, d'una manera més explícita, quan s'és gran i arriba la solitud i la debilitat, tenen més necessitat de companyia, de carinyo, d'afecte, i això és el que nosaltres doncs, provem de donar en aquest servei als ancians de Sant Egidio des de fa tots aquests anys.
Doncs si em permets el comentari, Montserrat, una tasca i una iniciativa preciosa la que porteu endavant, com tota la que feu des de la comunitat de Sant Egidio. Montserrat Vilaseca, moltes gràcies per estar uns minuts aquí al Camins i parlar-nos d'aquest llibre que heu presentat, que esteu presentant i que, sens dubte, és molt i molt interessant. Moltes gràcies.
D'acord, a vosaltres, gràcies.
Vinga, gràcies. Bé, pauseta, petita pauseta, fórmula que compartim amb la Raga i Pachamama.
Suena el blues de la tercera edad. Un sutil...
Radio Estel.
En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita'l a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Rafa Sanahuja.
La vida sueño, ¿no? Que lo de ahí miserable mía infelice. Apurar quien os pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando una parte cielos el delito de nacer, ¿en qué más os pude ofender para castigarme más? No nacieron los demás. Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no goce jamás?
Camins.
Radio Estel.
Lo estás recitando rapeando un poquito, de hecho, allí.
No puedo evitarlo. Mi madre lo recita muchísimo mejor que yo, verdad que yo lo rapeo, no puedo evitar.
Explicam històries. Pachamama.
Seguim el nostre camí fins a les 9 de la nit. Això és Camins, ràdio en directe, ràdio seminocturna, perquè ara mateix ja no. I aquesta rialleta que s'ha colat i que es continua colant conforme jo vaig parlant és la de Maria Marcet, que ja ens acompanya en la nostra secció Pachamama. Maria Marcet, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ara t'estava comentant Ferran que portem en dansa, bueno, ara farà... Això, 24 hores que van començar el programa especial dels Oscars, però clar, jo em vaig aixecar diumenge a les 10 del matí i des d'aquest moment no he tancat els ulls. I t'estava preguntant fora de micro si això és ecològic o no, i em deies no, no és ecològic perquè el cos, suposo que dirà per aquí, necessita el seu descans,
sí,
etcètera.
Sí. I sobretot perquè segurament has pres més cafè, no?, que d'altres dies.
Cafeïna.
Cafeïna,
en diferents formats.
Sí, sí, al final, dormir poc, consumir més.
Clar, ui, exactament, no. Si és que tots són inconvenients. Bueno, escolta, dilluns cada 15 dies ens visites, Maria, aquesta ànima lliure que tenim la sort de comptar amb ella i amb aquesta sensibilitat i aquesta passió, la de tenir una mirada oberta, crítica, per defensar la Mare Terra i també explicar-nos quins són els perills que estem entranyant l'espècie humana amb les nostres pràctiques i els nostres costums contra el planeta. Aleshores, Maria, primer que res, tu bé? Tot correcte?
Sí, sí, tot bé, tot
sí,
bé.
Molt bé.
Sí, sí,
avui portes un turbant guai. Què ens pots explicar avui? On agafem el fil?
Avui tornarem al tema de l'energia, perquè
vinga,
penso que és molt, molt interessant i com amb les vale, seccions sobre agroecologia i pagesia, món rural, doncs crec que també se li ha de dedicar un espai especial i anar tornant, no, al tema.
Vale.
Llavors, bueno, faig com una introducció també de diferents idees, però segueixo amb tot el tema de la dependència energètica,
sí,
i algun comentari sobre Ucraïna.
Vinga.
I he pogut contactar amb un sociòleg ambiental, que és el Guillem Sala.
Perfecte.
I li he pogut fer dues preguntes, així que...
I escoltarem les seves respostes, a veure
exactament
què ens diu. Però primer la teva introducció, a veure, quines idees vols compartir?
Bueno, abans comento una dada, perquè l'altre dia a l'última secció no la vaig poder dir, i és que estava consultant la pàgina web de l'Agència Internacional de l'Energia, i una miqueta, doncs, una dada, no?, en la que apunten que els compromisos que han fet els estats en relació amb la reducció d'emissions no es queden en un 20% del que hauria de ser, no?
Sí.
La reducció d'emissions cap al 2030. Llavors, clar, és una dada que contrarresta molt amb el que es diu des de, doncs, alguns àmbits institucionals, no? Sobretot des de, doncs, el govern, amb tot el tema del pla de recuperació i resiliència, transformació i resiliència i de més, no?
Uh-huh.
Que és molt optimista, i a vegades, doncs, vas veient dades que et diuen una cosa i després, per l'altra banda, altres dades que et diuen sí, molt mal.
El refranero espanyol, que és molt savi, diu no és oro todo lo que reluce.
Exactament, exactament. Sí, sí, i quan tens aquesta mirada des de l'ecologisme i tal, doncs totes les coses... Doncs...
Sí, tu planteges, investigues una mica i dius, bueno, m'estan venent una moto que després no xuta, eh?
Sí, sí, totalment, sí, sí,
sí.
Però bueno, sempre segueixo la línia del decreixement, perquè venint de l'activisme ecologista, doncs dubto que l'horitzó del creixement sigui tan verd com es pinta, perquè és molt difícil al final, pues,
sí,
si estem en un horitzó de límits, no?
Uh-huh.
Planetaris. I amb el que comentava sobre el pla de la recuperació i la transformació econòmica, que ara sembla que m'estigui allunyant de l'energia, però no ho estic fent, perquè
no,
els dos pilars...
Té a veure. Hi ha un lligam aquí, vale.
Té a veure, sí, sí, perquè els dos pilars, diguéssim que són la transició verda,
uh-huh,
i la digitalització. Però clar, aquest és un tema que m'agradaria entrar properament, el de la digitalització,
sí,
perquè què vol dir digitalització?
Exactament, és que t'anava a preguntar, però segurament avui no és dia d'entrar. Això ens ho explicaràs més endavant,
sí,
amb més detalls.
Però clar, només comentar que a vegades allò digital, doncs, queda com... Pues, no? Sembla que sigui només un núvol,
sí,
que siguin només dades volant pels aires, quan al final també són infraestructures, no? Són cables, són...
Sí.
I tots els materials que es necessiten per digitalitzar al final.
Sí, sí, sí.
I
sí,
estem en un moment de peak, no? De peak oil, que se li diu, que és un altre concepte en el que hi entrarem, i de peak de materials.
Estem farcits de conceptes aquí.
Clar, clar, però que al final dius, ostres, que això va de materials que són escassos i alguns d'ells que ja s'han acabat, no? Que si el liti, el níquel, el cobre, moltíssims, no?
Moltíssims, efectivament, sí.
Però que són coses que s'han de plantejar, no? Amb aquests plans estratègics del govern.
Sí.
I el mateix amb les energies. La Unió Europea ha augmentat la seva dependència en importacions energètiques en un 10% en els els últims 20 anys i en carbó i gas natural en un 20% en els últims 20 anys. Uh-huh. Això ho extreia d'un llibre que es diu Béns comuns i necessitats col·lectives, molt interessant, que està farcit de dades.
Aquí queda la dada també per qui el vulgui consultar.
Exactament, una recomanació bibliogràfica. I doncs el que comentava també és representatiu que les... En aquest sentit, anant cap a l'energia, no?, que ara ja apuntava, és representatiu que les mesures que castiguen les noves inversions del sector energètic rus, uh-huh, ara anant cap a Rússia i Ucraïna, que és cap on volia anar, no?, excloguin bona part de l'energia nuclear civil i de les energies dirigides a la UE, no?, com a, en les sancions, com està passant també amb les sancions envers els grans bancs russos, no?, se sancionen, però, per exemple, el Gazprom, Neft, que està vinculat a la petrolera Gazprom, aquest no està rebent sancions, no? Pues perquè al final...
Interessa
que aquest banc doncs, no estigui sancionat. Llavors, clar, és com l'energia,
sí,
la política...
Però no.
Sí, però no.
Sí, però no.
Aquí alguna cosa trontolla una mica. Però, vaja... Trontolla, i per això ara sí que introdueixo el concepte que forma part de la secció d'avui, que ens estem anant, si no, per les branques, que és el de la dimensió ambiental.
Dimensió ambiental.
Exactament. He comentat diverses coses, però totes elles tenen a veure amb aquesta dimensió ambiental en l'anàlisi doncs, d'un pla com el PERTE o d'unes sancions econòmiques en un conflicte polític com aquestes, no?
Sí.
Llavors, aquesta dimensió ambiental és una manera de mirar els conflictes i d'analitzar-los que hem pogut discutir una mica amb el Guillem Sala.
Molt bé. Escoltem Guillem Sala ràpidament, perquè si no, no tindrem l'ocasió, perquè el temps vola a la ràdio.
Sí.
Si et sembla bé, què li vas preguntar? I escoltarem la seva resposta.
Doncs justament li vaig preguntar si pensava que hi havia una anàlisi des de la dimensió ambiental en el conflicte de Rússia i Ucraïna.
Aquesta és la resposta que li va donar l'expert.
La dimensió ambiental està, i encara i cada cop ho estarà més, a la base dels grans conflictes polítics del nostre món. Jo crec que en el cas del conflicte de Rússia i Ucraïna, el que hi ha és una confrontació entre interessos russos i fins a cert punt xinesos, per una banda, i dels Estats Units i de la Unió Europea per controlar l'aixeta del gas rus, del qual depèn molt la Unió Europea. La Unió Europea és un espai políticament molt articulat, però dèbil militarment i molt dependent dels recursos energètics que importa, en aquest cas, del gas rus. Llavors, el fet que Ucraïna s'hagués tendit a convertir-se en un aliat de la Unió Europea i dels Estats Units i de l'OTAN des del procés, des de la revolució del Maidan, l'Euromaidan, doncs això amenaçava els interessos russos com a exportador de gas a la Unió Europea.
Comentari ràpid, Maria, sobre el que ens explicava Guillem.
Bé, doncs al final és això, no? Hem de donar una dimensió ambiental i fer una mirada cap a aquests conflictes des del punt de vista ecològic, ecologista i
efectivament, i per això tenim a tu en aquest programa, perquè ens ajudes a reflexionar. D'aquí 15 dies, compromís ferm, en directe, gravat, recuperarem aquest tall. 15 minuts per Maria Marcel, perquè ens expliqui, 15 minuts com a mínim, perquè ens expliquis molts conceptes d'aquests que ens vas regalant i que volem conèixer en profunditat. D'acord, Maria?
Els explico tots. Vinga.
D'aquí 15 dies t'esperem amb més temps. Vinga, nosaltres que fem una pausa i rebem ja l'Ignasi Miranda, que corre per aquí.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
El rap és poesia, Chollín.
Jova, pues empezamos fuerte.
Hombre, claro, aquí apostamos siempre a caballo ganador, la primera pregunta.
Pues es que no sabría responderte bien. Yo supongo que dependerá del día. No, no es poesía. No es poesía en el sentido de que es, si quieres, una... Bueno, yo qué sé.
El magazín de la vesprada...
Joder, o sea, las preguntas son complicadas.
Somos un equipo que vamos a por el Pulitzer muchas veces.
Sí, sí, se ve, se ve. Lo tenéis cerca yo, además.
Lo tenemos cerca de tocar.
A Radio Estel. La veu de Càritas.
Doncs és el moment en què posem el focus, ja ho sabeu, a la tasca social tan i tan important. Social Solidària, d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant de manera sempre meravellosa, entregada, els amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Per tant, comença ara i aquí la veu de Càritas, com sempre, amb el suport d'Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Jo també. Estic content, content de fer ràdio. Vinga, ens hi posem. Càritas Espanyola es va sumar dijous passat a la crida feta per Càritas Internacionalis en favor de la pau a Ucraïna. Exactament un mes després de l'inici del conflicte, Càritas Internacionalis insta que es posi fi a les hostilitats i es garanteixi l'assistència humanitària sense traves.
Fins ara, Càritas ha brindat l'assistència humanitària a diversos centenars de milers de persones. Les Càritas Nacionals dels països veïns, incloent-hi Polònia, Hongria, Eslovàquia, Romania i Moldàvia, estan en primera línia per ajudar els milions de refugiats. Segons el recompte realitzat per Càritas Espanyola sobre la tasca realitzada per les diferents Càritas Nacionals en el terreny, més de 314.000 persones han rebut ajuda des de l'inici de la guerra, la majoria dins de les fronteres d'Ucraïna, 224.000. Només en aquest país es reparteixen diàriament més de 23.500 àpats i 5.100 kits d'higiene personal.
Recordem que Càritas i l'Església es troben entre les poques organitzacions que queden al costat de la població ucraïnesa i la seva presència de base els permet arribar fins i tot a zones de conflicte molt remotes.
És per això que la Confederació insta els estats i les agències internacionals a donar suport a les organitzacions no governamentals i també entitats religioses en primera línia, com deia Rafa, per respondre a la crisi humanitària i lliurar la major part de l'ajuda, alhora que també per garantir la protecció a Ucraïna.
Càritas Internacionalis demana, a més, a les parts involucrades que garanteixin l'evacuació segura dels grups vulnerables, especialment infants, dones, ancians i persones amb discapacitat.
També reitera la seva crida per a la protecció de les dones i els nens en trànsit, que representen aproximadament el 90% dels refugiats que fugen d'Ucraïna i que corren un gran risc de convertir-se en víctimes del tràfic de persones. Finalment, la Confederació insta a no oblidar les greus conseqüències que té i tindrà el conflicte ucraïnès en molts països del món, on ja s'estan produint greus crisis.
Vinga, i més coses. Dissabte 19 de març va tenir lloc a l'Oc Sport Club un torneig de pàdel a favor de Càritas d'Urgell.
Així és, els organitzadors d'aquest torneig de pàdel i els participants es van bolcar en l'organització d'aquest esdeveniment, ja que la situació de guerra que està vivint Ucraïna ha sensibilitzat en bona part la població de la Vall d'Aran, en aquest cas. Gràcies a aquesta iniciativa solidària s'han pogut recaptar 1.500 euros que van destinats íntegrament a la campanya d'emergència d'Ucraïna que promou Càritas d'Urgell, una campanya que es va obrir ara fa gairebé un mes amb un volum d'aportacions que ja supera en total els 36.000 euros.
Déu-n'hi-do. L'experiència de 30 anys al servei de les addiccions. Amb aquest lema es va enmarcar dijous passat les jornades anuals del Centre Català de Solidaritat i la celebració del 30è aniversari de l'entitat dedicada a l'atenció de persones amb problemes de drogodependència, especialment aquelles que es troben en situació d'exclusió social.
Efectivament, Rafa, el CECAS, Centre Català de Solidaritat, pertany a Càritas. Uh-huh. En representació del cardenal Joan Josep Omella, president d'aquest organisme, va compareixer a l'acte el bisbe auxiliar de Barcelona, Xavier Vilanova, que va destacar l'espectacular treball i dedicació, va dir, de tots els qui col·laboren amb el CECAS, fent xarxa, així com la important tasca de la Fundació que mira i escolta la persona ajudant-la a creure en ella mateixa per ensortir-se i superar-se.
I divendres 18 de març a la Farinera del Clot a Barcelona es va dur a terme la jornada Famílies i sense llarisme, realitat invisible.
Efectivament, aquest acte, organitzat ara fa 10 dies per la xarxa d'atenció a persones sense llar de Barcelona i la Universitat de Barcelona, va voler posar el focus en les causes de la situació de sense llarisme que pateixen moltes famílies de Barcelona. Precisament es van exposar les principals conclusions de l'informe Recerca sobre famílies en situació de sense llarisme a Barcelona. I les coautores de l'informe van indicar que la majoria de famílies que pateixen el sense llarisme són nuclears, és a dir, famílies seguides de monoparentals que estan a càrrec d'una dona. També van detallar que a les entrevistes moltes de les mares van explicar que els hi és molt difícil compaginar la cura dels infants i la feina, i que en la majoria de les ocasions això els fa perdre oportunitats laborals. Igualment van constatar que són les dones les que més pateixen les situacions de sense llarisme. Durant l'acte es va fer una sèrie de propostes demanant centrar la mirada en aquells drets que s'estan vulnerant, com ara el de l'habitatge, el del treball digne, el dret a la protecció social i els drets a la infància, alhora que també s'està vulnerant el fet de traslladar les aportacions a aquells organismes i institucions responsables de garantir que tothom gaudeixi d'aquests drets per igual.
Vinga, més coses. Amb motiu de la celebració de la 49a sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides a Ginebra, Càritas Internacionalis i Càritas Espanyola han sumat esforços per desenvolupar una intensa activitat d'interlocució en defensa de la no discriminació de les persones més vulnerables en el seu dret a un habitatge digne i adequat.
Per delegació de Càritas Internacionalis, una de les expertes d'equip d'incidència de Càritas Espanyola, Sònia Olea, va intervenir en la sessió de presentació de l'informe del relator especial de Nacions Unides per un habitatge adequat. En la seva intervenció, Olea va subratllar que la principal situació negativa que afronten aquestes persones, seguit de la necessitat d'ingressos a través del dret al treball, aquests dos drets estan relacionats alhora amb la importància de gaudir d'un nivell de vida adequat i el dret a la salut.
I vinga, més coses, ja per anar acabant, el bisbe de Tortosa, Enrique Benavent, el delegat episcopal Carlos París i el director de Càritas Diocesana de Tortosa, Didac Rodríguez, han realitzat una visita pastoral a la delegació de Càritas interparroquial d'Amposta.
Efectivament, seguint amb la programació de visites pastorals als diferents equips locals de Càritas a la diòcesi, va ser el 17 de març passat quan Enric Benavent va visitar les instal·lacions de l'equip local d'Amposta. Al llarg de la trobada del bisbe amb els integrants de l'equip directiu i voluntaris de la població, es va tractar àmpliament la dinàmica de treball i els diferents projectes que tenen en marxa i altres per realitzar en un futur proper.
Doncs moltes gràcies, Ignasi. Fins aquí les notícies d'aquest dilluns. De seguida l'entrevista. La realitat dels temporers, amb la necessitat que trobin acollida i ajuda mentre són a casa nostra per treballar la fruita i la terra en general, forma part cada any del treball de Càritas Diocesana de Lleida. Aquest és el tema que tractarem avui en el nostre testimoni. Ignasi, quin és el punt de partida?
Doncs mira, Rafa, és el fet que cada any hi ha temporers dormint al carrer i en assentaments amb condicions deplorables. Càritas Diocesana de Lleida treballa des de fa uns anys per fer possible, amb la seva contribució, la consolidació d'una xarxa d'allotjament per als treballadors de la fruita a les terres de Lleida, particularment en aquest cas en el territori de la diòcesi de Lleida. Sí. La demanda d'allotjament i la reivindicació d'uns drets laborals garantits per als treballadors són les principals problemàtiques. Càritas Lleida, dins del seu objectiu de prioritzar l'acollida personal, ha anat fent visites aquests anys als assentaments, des que va posar en marxa el que s'anomena programa de treball. L'entitat catòlica valora, sobretot, la importància de dedicar un espai individual a cada persona per fer visible el significat d'aquell patiment.
Alguns d'aquests temporers han assegurat que a Càritas se senten com a casa. Una valoració molt significativa tenint en compte que ve d'algú que ha hagut de deixar casa seva i ha fet un periple inhumà, fins i tot sense saber si podrà tornar a veure la seva família. Ens acompanya per parlar-ne Glòria Calzada, responsable voluntària del programa de temporers i assentaments de Càritas Diocesana de Lleida. Glòria, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Gràcies per
Hola,
estar...
Glòria.
Gràcies per estar amb nosaltres, també amb Ignasi Miranda, que ens acompanya aquí. Glòria, ens pots explicar de manera breu quina és la realitat dels assentaments on treballeu?
Bé, la realitat dels assentaments és dura, perquè són llocs amb unes condicions que viuen persones migrants en condicions infrahumanes, mal vivint en llocs abandonats, alguns són granges en desús,
sí.
I us podeu imaginar, per tant, fa molt de fred a l'hivern, calor i plagues a l'estiu, no hi ha aigua corrent, no hi ha llum, per tant, les condicions higièniques i són molt, molt deplorables.
Molt dures, sí. Molt dures, sí.
I com acaba una persona amb la idea de fer de temporer a Lleida vivint en un assentament? Com arriba a aquest punt?
Bé, jo diria que hi ha una raó principal, és que quan arriben de manera il·legal a l'estat espanyol han de passar 3 anys per poder demostrar que estan aquí durant 3 anys. És allò... El gat que es mossa la cua. Llavors, aquests 3 anys, si no poden treballar de manera legal, com poden viure? Llavors, si no tenen cap subsidi ni cap ingrés... Clar. Pues, troben algun lloc on vol viure i allí s'hi queden. Caldria dir que potser els assentaments històricament eren llocs de pas i, per tant, a les temporades de fruita ve molta gent, però després marxa, no? Com el nom de temporer diu, pues són de temporada, no? I van de campanya en campanya. Però després sí que hi ha un col·lectiu que podríem anomenar ja gairebé, que se'n podria dir dins dels sense sostre, que d'alguna manera o bé no han pogut sortir d'aquesta situació de no regularitzar la seva situació i trobar un contracte de treball que, per tant, els faci sortir d'aquest bucle, o bé alguns també que, tot i tenint-los, potser arran de la crisi del 2008, es van veure abocats a no poder cotitzar els mínims, van perdre els papers i de llavors ja sí que han entrat en un procés de deteriorament ja psicològic i personal que els ha portat a trobar un espai on ja ells s'hi han quedat conformats a dir.
Sí, Glòria, i quines són les traves més grans que es troben aquestes persones per poder sortir d'aquests espais, per poder posar-se en marxa? Jo crec que una mica és el que tu ens deies, no? Aquests 3 anys contradictoris, no? 3 anys estan aquí per poder treballar legalment, sense poder treballar legalment prèviament, evidentment.
Sí, evidentment, una sèrie, quan una persona cau en un desànim perquè ja ha passat un periple fort marxant del seu país per arribar aquí, el que seria la terra promesa, i pensant-se que aquí podrà trobar ajuda per a poder ajudar la seva família en origen, i veure que passen els anys i no se'n van sortint, alguns també cauen en problemes de soledat, això s'assume en addicció a l'alcohol, i llavors ja és un cercle viciós que els costa de sortir. D'altres, he de dir que, gràcies, afortunadament, alguns els ajudem i els podem sortir, però, clar, és molt difícil que aquests 3 anys és un obstacle del més gros que hi ha, perquè, clar, han d'estar empadronats, poder demostrar, i l'empadronament no és fàcil perquè també hi ha llocs que a vegades no els hi fiquen fàcil de poder-los empadronar. Després han de demanar l'arrelament, han de tenir una sèrie de documentació perfectament regulada, els plaços caduquen, han de tornar-ho a demanar, la passaport ha d'estar en un mínim de vigència de 6 mesos, han de tenir un precontracte. Llavors, també és veritat que legalitzar una persona sense papers és un treball burocràtic tremendo, i també dir que gràcies als serveis jurídics que té Càritas, doncs facilita que algun empresari se li pugui ajudar perquè les traves són burocràtiques, són tremendes.
És un veritable laberint burocràtic. Sí, 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 sí.
Un laberint.
I a tot això, Glòria Calzada, responsable voluntària del programa Temporers i Assentaments de Càritas Diocesana de Lleida. Càritas, concretament, què fa? Perquè sabem que no és l'única entitat que s'hi dedica, però què fa, a banda d'això que has comentat ara fa un moment, de les ajudes als tràmits?
Doncs Càritas, sobretot, el que pretén fer és procés. no sol assistencialisme, sinó procés. Uh-huh. En algunes persones tenim clar que només podem que ajudar-les mínimament, però en d'altres sí que podem iniciar un procés, i llavors són aquestes persones que, amb l'ajuda dels tècnics i dels voluntaris, ho tenim perfectament estipulat, tenim uns dies de la setmana, als locals parroquials, de Càritas, allí venen, se'ls fa l'acollida, tenim un voluntari que es fa la fitxa tècnica si és la primera vegada, si ja són coneguts, passen els tècnics, els fem una avaluació de les seves necessitats, si han fet progressos, si no, el que necessiten. Uh-huh. A vegades alguns es pot fer un currículum i donar ja una mica de sortida laboral. Després també, si necessiten tant ajut com si el menjar, se'ls procura donar de tant en quant una varietat de peix o de carn.
Sí.
A part de... Després també, si necessiten anar al metge, se'ls fa molt... incís en que han d'estar empadronats, en que tinguin la targeta sanitària. Uh-huh. Després alguns poden aconseguir passar a un pis, llavors d'aquí has de trobar una oferta de feina i poder ja volar per ells mateixos.
Doncs una ajuda completíssima a tots els nivells, Glòria, evidentment. Ja per acabar, si et sembla bé, què et mou personalment a tu a seguir treballant en aquest àmbit, Glòria?
Mira, a mi em mou que veig que això és una injustícia, que hi hagi persones com nosaltres, podríem dir, que estan vivint situacions tan injustes i no fer res. Llavors em sento una mica obligada a fer alguna cosa. Sé que podríem caure en el desànim i dir, mira, jo no puc canviar el món, i això me supera, i què podem fer nosaltres amb això? Però si pensem que som tots germans, no podem estar tranquils sabent que uns germans nostres ho passen malament. Això, penso que tant la solidaritat cap al poble que pateix una guerra, com en el cas ara del poble d'Ucraïna, no? Pues també aquesta solidaritat que mostra la gent que tenim, perquè crec que en el fons la majoria de les persones són, el ser humà és bo per naturalesa, pues aquesta solidaritat també la podem abocar cap a altres germans que també fugen d'una guerra tan terrible com és la misèria i la fam. Penso que petites obres, però moltes, poden transformar el món.
Glòria Calzada és responsable voluntària del programa de temporers i assentaments de Càritas Diocesana de Lleida i avui ens ha atès per parlar-nos d'aquesta realitat i d'aquesta ajuda que Càritas ofereix per a aquestes persones que passen per aquestes dificultats, persones vulnerables, temporers i que viuen en aquests assentaments. Glòria, moltes gràcies i molts ànims amb la teva tasca.
Moltes gràcies a vosaltres.
A tu, que vagi molt
bé. Una abraçada.
Gràcies.
Vinga, María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Què tal? Com estàs, María José? Tenim una enquesta, no?
Sí.
La Maria Marcet nos l'ha rebentada una mica, però volem saber els resultats complets. Què preguntàvem a la parròquia? Avui centrada en la Pachamama.
Sí. Si els oients reciclen o no.
Ja està. Aquesta és on ja hem complicat la vida. I què ha dit la parròquia?
Amb el 13% ho hauria de fer més.
Bueno, com a mínim hi ha una intenció aquí. Què més?
Sí, amb el 38% no, la veritat.
Bueno, com a mínim hi ha sinceritat aquí.
Sí, i la guanyadora amb el 50% sí i tant.
Sí,
o
tant.
Sí que,
hombre, bueno. Pues, escolta, la Maria,
sí que
sortit,
fan,
La Maria ha sortit una mica tocada, però Maria, si s'estan escoltant, no està tan mal la cosa. Moltes gràcies, Maria José Mendoza.
A tu sempre.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 3 de Camins, el retorn de la ràdio seminocturna, amb un productor que avui ha dormit 2 hores i que d'aquí marxarà a jugar un partit de futbito perquè encara és Forever Young, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, tasca enorme de Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno al muntatge musical i a les vies de so, Carla i Pera i Carla, que estan avorrits. Us farem ara una mica de butlletí informatiu, així passen la nit. Pels que ens acompanyeu en la repetició del matí, de les 6 del matí, Una salutació especial, matinadors, molt mèrit el vostre, eh? Un dimarts, el dia fatídic, segons Pol Marçà, ja hi esteu, donant el callo. I pels que ens seguiu en directe, gràcies per escoltar-nos en aquest inici de setmana. Nosaltres marxem, us quedarà la música ara en directe aquí a Ràdio Estel, però demà nou tutti frutti, nou plat combinat, nou de tot, demà ens espera un nou capítol. Maria José, tu què dius, que farem camins o que no?
Sí, camins, seguiu-nos.
Cuideu-vos, bona nit.
Quan acaba el dia, comencen els camins.